És a dir, nosaltres volem que les possibles eleccions siguin el més representatives possibles. Per tant, s'estudiarà la fórmula que nosaltres entenguem que doni més vots.
Ho deixem aquí. Són les 8. Gràcies, Gerard Gómez del Moral i Xavier Puigdollers. Fins una altra. Bona nit.
Fins una altra.
Gràcies.
Fórmula Estel. La fórmula musical.
Ja són almenys 141 els morts per la matança que s'ha produït en una escola de Peshawar, al Pakistan. Hi ha hagut més de 240 ferits. Al centre militar hi havia un miler d'estudiants i mestres quan hi ha romput un escamot d'uns 6 homes armats, segons fonts oficials. La ràpida intervenció de l'exèrcit ha desembocat en un intens tiroteig amb els combatents del moviment talibà del Pakistan, grup que s'ha atribuït aquest assalt. El primer ministre pakistanès, Nawaz Sharif, ha condemnat l'atemptat i ha dit que es tracta d'una tragèdia nacional. Sharif s'ha desplaçat en les últimes hores a Peshawar, al nord-oest del país, per supervisar personalment l'operació antiterrorista. Canviem de qüestió. Demà comença el debat de la totalitat sobre els pressupostos de la Generalitat al Parlament. El govern català considera que hi ha un acord de legislatura amb Esquerra i el vincula a l'aprovació d'aquests comptes. Ho ha dit avui el conseller de la Presidència, Francesc Homs, després de la reunió del Consell de Govern. Mentre continua el diàleg, podem dir que latent sobre un possible acord electoral. I l'expresident Jordi Pujol ha estat citat a declarar com a imputat al jutjat d'instrucció de Barcelona que investiga el frau fiscal que va reconèixer ell mateix aquest estiu. La titular del jutjat d'instrucció 31 de Barcelona també ha citat la seva dona Marta Ferrusola i tres dels seus fills, Marta, Mireia i Pere. I agents dels Mossos d'Esquadra han detingut avui 11 persones en el marc d'una operació policial contra el terrorisme d'inspiració anarquista, segons fonts policials, que s'ha desplegat sobretot a Barcelona, al districte de Gràcia, al voltant d'anomenada Casa de la Muntanya, un símbol del moviment ocupa i anarquista perquè feia 25 anys que estava ocupada. En el desallotjament hi ha hagut protestes contra l'acció i crides a favor d'un anarquisme pacífic i desvinculat del terrorisme. Ara saludem ja en aquest moment, després del resum de l'actualitat, l'Òscar Merino, director de Bàsquet al Dia. Bona nit.
Què tal, Ignasi? Bona nit.
Què ens heu preparat per al programa d'aquí una hora?
Doncs avui parlem amb Albert Ventura, jugador del Fiat Joventut, equip que cada setmana, cada jornada està més i més a prop de la Copa del Rei. També passarem pel Palau, pel Nou Congost i pel Poliesportiu d'Andorra. Escoltarem diferents veus de protagonistes i, com tots els dimarts, acabarem escoltant la veu dels penyistes. Això el dia en el que la FIBA ha confirmat que Espanya organitzarà la Copa del Món femenina de bàsquet el 2018.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troben el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Doncs tot això, com sempre, a partir de les 9 de la nit.
Bon programa. Salut.
Vagi bé.
Gràcies. Salutacions al Jordi Carretero a les Vies de Sol, la Blanca Aranyó a la producció i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Us hem acompanyat aquesta tarda a Fórmula Estel. Us deixem amb el programa Paraules d'Amor. Fórmula Estel torna demà a les 8 del matí.
Ràdio Estel. RadioEstel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Escolta'ns quan vulguis. Del 12 al 24 de gener, el Club Més Amics et porta a Etiòpia. Aprofundirem en les tradicions i la història dels cristians d'Etiòpia i participarem de la celebració del Timcat o Epifania a la Vilela. Viu Etiòpia amb nosaltres. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70.
Barcelona inspira un Nadal per compartir. Comparteix l'emoció de donar i rebre regals. Comparteix el cap d'any a Montjuïc, la il·lusió de la cavalcada. I fes-ho amb tothom a través del hashtag Barcelona Inspira Nadal. Entra a bcn.cat/Nadal i descobreix les més de 600 activitats i solidaritat que pots compartir. Ajuntament de Barcelona.
El teu Nadal al carrer Banys Vells. Vine a viure el River Música en un dels carrers més autèntics del barri de la Ribera. Actuacions musicals als restaurants i bars el dissabte 20 de desembre a partir de les 6 de la tarda. Viu el teu Nadal de la manera més autèntica al reducte més pur de la Ribera. El 20 de desembre, Nadal al carrer dels Banys Vells. T'hi esperem. A Marçans Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marçans Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marçans Maluquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Paraules d'amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona nit, amics de Ràdio Estel. Ens acostem al Nadal i molts ja estem pensant en celebracions, regals, sobretaules i estones en família. Unes dates especials que ens permeten reflexionar entorn la vida, recordar aquells que no hi són, valorar el que tenim i adonar-nos del que ens falta. Dies de tranquil·litat enmig de la febre consumista en els que hem d'aprofitar per fer una pausa i pensar en el sentit de la vida. El sentit de la vida és una qüestió filosòfica sobre l'objectiu i el significat de la nostra existència. Aquest concepte s'expressa a través de preguntes del tipus per què estem aquí, què és la vida, quin significat té tot això. Al llarg de la història, nombrosos filòsofs, científics i teòlegs han anat donant respostes seguint diferents punts de vista, però tots coincideixen en que plantejar-se el sentit de la vida és clau per assolir la felicitat, perquè trobar sentit a la vida és com assolir una meta, i també perquè moltes de les angoixes i ansietats del segle XXI venen marcades per la manca de brúixola en el viatge de la vida. Hi ha moments especialment intensos que ens fan valorar la vida amb més força que mai, l'arribada d'un fill o bé la mort d'algú molt proper, moments de felicitat i plenitud absoluta que contrasten amb moments molt dolorosos als que no trobem cap sentit, perquè el patiment és un dels interrogants que més vegades queda sense resposta. I en un programa dedicat al sentit de la vida, també és important parlar de la fe i de l'existència de Déu. Aprofundirem en les raons i les veritats de la fe per tal que els creients tinguin clares moltes respostes sobre els seus principis i creences, perquè la fe i la raó no estan renyides, sinó que són del tot compatibles. Ja ho diu un anunci de mobles que aquests dies s'ha fet molt popular. Molts dels accessos que es fan aquests dies ens treuen els mobles del cervell. Avui a Ràdio Estel dedicarem una hora a moblar-lo una mica parlant del sentit de la vida. Comencem. Stories that I can't explain. I leave my heart open, but it stays right here empty for days. She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones. It seems to me that when I die, these words will be written on my stone. And I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. The story of my life, I take your hope. My life, I give a hope, I spend a love.
can change. Leave my heart open, but it stays right here in its cage. I know that in the morning now, see us in the light upon the hill. Although I am broken, my heart is untamed still. And I'll be gone, gone tonight. Fire beneath my feet is burning bright. The way that I've been holding on so tight, with nothing in between.
Doncs amb aquesta cançó que parla de la història de la meva vida, comencem el temps de tertúlia. Avui ens acompanyen aquí a Ràdio Estel en Jaume Pujol. Jaume, bona nit.
Hola, bona nit.
També hi ha la Maria Dolors Viaina. Maria Dolors, bona nit.
Hola, bona nit.
I l'Aureli Villar. Aureli, bona nit.
Molt bona nit.
Ja sabeu que tots ells són orientadors familiars del FERT i col·laboradors habituals del nostre programa de Paraules d'Amor. Dèiem a la introducció que avui tornarem a moblar una mica els nostres cervells parlant d'un tema que és molt profund, que s'ha parlat d'aquest tema al llarg de tota la història i que encara ens deixa molts interrogants. El tema d'avui és el sentit de la vida. Imagineu, jo avui quan ho explicava, de què parleu avui a la ràdio? Dic, del sentit de la vida. Pregunta, i això té sentit, això de la vida? Trobarem resposta al sentit de la vida en aquesta estona de tertúlia? Aureli, com ho veus? És difícil, eh?
Home, prova que sempre, des de sempre s'ha parlat, però el que sí que està clar és que independentment de que un s'ho prengui en sèrio o no s'ho prengui en sèrio, la realitat és que té un sentit la vida.
Té un sentit la vida.
No, a veure, ara no és un tracte de dir, no, té el sentit que jo, no, al marge del que jo digui, o el que diguem nosaltres, té un sentit. Una altra cosa és que sigui difícil arribar a trobar-lo. O uns ho troben, els altres no ho troben. Però que la realitat és que té un sentit. I que de vegades això es vol, ja es vol amagar abans. O sigui, la pregunta ja es vol amagar quan ja té sentit. No és que pot tenir, té un sentit.
Per tant, no és una pregunta.
No és una pregunta.
No cal que ens ho preguntem.
Una altra qüestió és que jo per mi, no sé, algun dia potser trobarem... Bueno, però que la realitat... I això és molt important, a mi em sembla.
Ja no cal que ens ho preguntem més.
No, més, no. Té un sentit.
La vida té sentit.
Té un sentit.
Jo penso que també... totes les persones es pregunten sobre el sentit de la vida. Si fos una cosa estranya o que refusés la raó, no ens ho preguntaríem. I, en canvi, ens ho hem preguntat al llarg de tota la història i totes les cultures. Per tant, vol dir que és una cosa que està dins nostre, que ens mou cap a buscar una resposta.
I com sabem si ho hem trobat, Jaume?
Mira, al mateix moment de néixer ja està clar que hi ha un sentit, una direcció. Si no vas cap allà, no neixes. Vol dir que hi has d'anar. I aquí comença la festa, no? O sigui, no necessitem saber més en aquell moment del que sabem, però a poc, amb la mida en què ens anem fent, que anem creixent en tots els sentits, ens anem plantejant coses. De moment, les coses són més mecàniques, són més automàtiques, ens venen més donades des de fora. Bé, crec que això va molt associat a la llibertat. Estic convençut que Déu se la va jugar molt, molt, el dia que va decidir que...
Fer-nos lliures. Fer-nos
lliures. Se la va jugar, i a vegades no som prou agraïts amb això, no? Perquè realment tenim la capacitat de poder fer les coses com ens vingui bé a nosaltres, sense tindre gens en compte què és el que voldria qui ens ha fet, no? I això, evidentment, té uns riscos, ens dona una capacitat, hem d'aprendre a fer ús de la llibertat i així ens hi passem la vida. Hi ha qui la troba a una edat, hi ha qui la torna a perdre, la torna a trobar... Bueno, és complicat, però al mateix temps forma part d'unes vivències que crec que són molt interessants de viure-les.
Perquè hi ha algun punt que el trobem a una edat concreta, de dir, no, a partir dels 18 ja veiem el sentit de la vida molt clar, o a partir dels 40, o pot ser que als 7 ja ho tinguem tot claríssim...
Bueno, a vegades el sentit de la vida el marca un una determinada edat una noia especial que hem conegut i que ens ha dit cap a on era el sentit de la vida.
Ens ha fet de brúixola.
Exactament.
Oh, que bonic, Jaume.
Exactament. Aquest és l'avantatge que té un quan té fills, quan té nois. Pensa, bueno, si hi ha una noia bona que li diu això que jo li dic i no m'acaba de fer cas...
Me'l porta pel camí que jo ja marcava.
Exactament, aleshores és així. Mm-hmm. Però sí, sí, unes vegades per uns són uns ulls, per un altre doncs és una crida, algú que porta dintre. Hi ha moltes maneres de que un vegi per on té que anar.
Molt bé.
Tu preguntaves com sabem quan ho hem trobat. Jo penso que sabem perquè tenim un sentiment de pau. Desapareix l'angoixa, la tensió, moltes vegades fins i tot el mal humor. Llavors hi ha com un sentiment de pau que notes que la cosa va per allà.
Els que tenen el sentit de la vida clar estan menys angoixats. Doncs.
Menys angoixats, sí. Uh-huh. Això ho deia Víctor Frank, que la gent que anava a visitar tenien moltes malalties psiquiàtriques i era per la manca de sentit de la vida. I quan les persones tenien un sentit a l'existència, això era ja a l'inici d'una teràpia reparadora.
Mm-hmm. Trobar-li el sentit m'ajuda a reparar aquestes angoixes, aquest malestar, perquè ja tinc un objectiu clar. Aureli?
No, dic que amb aquesta línia a mi em sembla que és molt important. És que tothom, encara que portes en fora, no? Tothom té consciència. Vull dir que hi ha nivells, no? I per un, doncs, una cosa és molt greu i l'altra no és tan greu, però tothom té una consciència. Vull dir, no és que tothom digui, bueno, no, és que jo faig això perquè m'he acostumat a fer-ho. Un, diuen coses que no... I per què no fas això? Bueno, és que això està malament. I per què està malament? Vull dir, que tothom, ja dic que els nivells són diferents, i una cosa serà molt greu, i, bueno... Això és una qüestió que és universal. A tots els nivells, vull dir, a baix o no hi vagis, tothom té consciència. I això és una veu interior. I diu que això no és un problema que m'ho diguem, és que la genètica, és que les cultures... No, tothom interiorment hi ha coses que no faria i que sap que si les fa un altre, allò està mal fet.
I tot i així ho fa?
Bueno, això és a banda. Però que el que estem parlant en el sentit, dir que ha d'haver-hi el com, que nosaltres veiem que això hi és una realitat. El perill d'avui dia, i dic avui dia perquè és una corrent moderna, és que amb el relativisme es vol negar aquesta veu. Mm-hmm. Donant a entendre que no existeix la veritat, que cadascú pot escollir la seva veritat. En el fons, escollir la seva veritat el que vol dir és que no existeix una veritat, perquè si jo faig una i tu fas una altra...
Tenim varietat d'opcions.
Opcions, amb la qual no existeix una. I avui dia aquesta corrent està molt introduïda. I es dona a entendre doncs, que aquell que ja té una... que almenys és sincer amb la seva vida i creu que té la veritat, que creu que té la veritat, tampoc és que estigui doncs, atossigant els altres, no? Doncs que de seguida ja li posen el nom de fonamentalista. Quan un... insisteixo, qui sigui, vull dir que no estic parlant d'un catòlic, sinó una persona que tingui unes conviccions...
Sí, que les defensa amb fermeses, sí. No?
Doncs
sí.
Aleshores és un fonamentalista i aleshores no està això, home, vull dir, no es porta. El que es porta avui dia, no diuen això que avui dia no es porta. Però
el
que t'estan dient, home, escolta, tu, cadascú té la seva veritat, doncs això és el gran perill. Quan tothom té consciència i sap, perquè tothom sap que hi ha coses que estan bé i coses que estan mal. Podem discutir si està tan bé o està millor o està pitjor. Això és un altre tema. Mm-hmm. Però aquesta, jo volia assenyalar simplement, aquest fet és un fet, és més, jo em sembla que el filòsof Kant, per exemple, Kant deia, per mi hi ha dos temes, dos aspectes que em fan veure Déu. Un és l'univers, mm-hmm, i l'altre és la veu de la consciència. I això encara això és vigent. Perquè tothom d'alguna manera això ho té.
Per això és important, crec, el fet de tindre cura en formar i informar la consciència. No? La consciència és una mica el manual aquell que tenim a prop sempre, en què a l'hora de la veritat, quan no tenim altre mitjà, doncs és el que ens diu, home, és per aquí, és per aquí. Home, i efectivament aquesta consciència pot estar ben formada o no. Pot estar equivocada, pot ser ignorant, pot... li poden faltar tota una sèrie d'aportacions que, si estan al nostre abast, home, tenim el deure de poder-les incorporar per tindre una consciència més recta i més de veritat, no?
Mm-hmm. Però Però fem més cas últimament a la nostra reputació que a la nostra consciència. És a dir, ens preocupa més el que diguin els altres, a vegades, que el que ens diu la nostra consciència. El quedar bé, el tenir un discurs una mica semblant al que té tothom, no? El que deia l'Aureli, no? Que no vol semblar fonamentalista raonant coses que realment tens molt clares que són així.
De totes maneres, jo penso que quan una persona parla amb passió d'allò que creu i que allò li agrada, això és atractiu. El que passa és que potser a vegades no ens ho acabem de creure. Uh-huh. I llavors, com que no ens ho acabem de creure, en parlem amb la boca petita, i llavors això no és atractiu.
Hem de parlar amb contundència. Potser no tenim prou formació.
Amb passió.
Però
sí, sense por.
Per estar apassionat has de saber del
tema.
Has
de conèixer i il·lusionar-te amb allò.
Sí, una de les causes que fan que això sigui així, com deies, de que, de fet, ens interessa més el que pensen els altres
que la nostra consciència, sí.
Sí, de fet, és que, bueno, tinguis una certa maduresa o no la tinguis, que tinguis un nivell o no el tinguis, sàpigues a on vols anar. Què és el que esperes aconseguir, no? Evidentment, la persona que està pendent, jo entenc que els mitjans de comunicació tinguin que estar pendents de si els escolta més gent o menys. Uh-huh. Però a nivell particular, això poder no és tan important. O sigui, qui es rodeja de gent amb menys criteri sempre trobarà més gent que l'aplaudeixi. Uh-huh. I qui busca uns amics, un entorn que tingui més nivell, bueno, doncs sempre es trobarà més crítica, doncs perquè qui t'estima bé voldrà que siguis cada vegada millor, si tens possibilitats de ser-ho, no? Aleshores, es tracta de si tu vols anar o no vols anar a anar pujant aquesta pendent, que t'ha de portar a assolir el nivell doncs, que cadascú podem arribar a assolir. No?
És a dir, que pots ser més populista i arribar a les masses o tenir un discurs més elaborat i arribar als quatre que t'interessa arribar.
Sí, sí. No, jo volia afegir una mica, perquè a vegades els nostres oients, a vegades un tema perquè quedi una mica més arrodonit. Quan parlaves de la consciència, és important que tothom ha de tenir consciència recta, rectitud d'intenció. Això és el que és fonamental.
Rectitud d'intenció. En això tampoc s'ha de ser relatius, no? Això
s'ha de ser així. Una persona que actua d'acord el que diem, amb la meva consciència. Mm-hmm. Després jo, una altra consciència veritable, que és, en el cas concret dels cristians, quan respon al que l'Església diu, al que les parla de Déu, respecte a nosaltres, els catòlics, doncs és veritable quan un està fent una cosa que està, a més, té el suport, diguéssim, de la paraula de Déu. Però que aquest això és un altre tema, és una segona part. El que sí que és important és que un actuï amb rectitud d'intenció. Això, amb això es guanyaria molt. Perquè el 90%, o sigui, molta gent que roba, doncs ja només amb rectitud d'intenció no robaria, No cal que conegui l'opinió de l'Església. La gent que actua amb rectitud d'intenció no mataria, no insultaria, treballaria bé. Només amb rectitud d'intenció ja tindríem molt guanyat.
Molt de guanyat.
Ara, evidentment, aleshores volia recolzar això que està... El Jaume diu coses molt, molt sèries, però a vegades les diu i un moment des dels altres li prenem la paraula i això que deia de la bona formació. Aleshores, el que passa, que pel cas d'un cristià, no s'ha de conformar amb la primera part. Es té l'obligació de conèixer, d'aprofundir la doctrina, perquè a més estigui recolzada, perquè això, a més, ho diu Crist. És que, a més, l'Església, amb aquesta encíclica, això ens ho parla, i a més, aquest a més, dona més força. Però ja amb el primer, amb rectitud d'intenció, tant de bo que tothom actués amb rectitud d'intenció. No hi haurien lladres pel carrer. Dic jo, penso, a mi em sembla.
Pel carrer no cal que estiguin, poden estar a les oficines.
Això, sí. Perquè, sí. Clar, anava a dir, els ministeris...
Sí, pot haver rectitud
d'intenció. Ara canviaríem el tema,
Sí, el sentit de la vida veig que dona sí. Molt bé, la Maria Dolors deia alguna cosa.
Jo deia que també podem veure aquestes persones que han trobat un sentit a la vida. I llavors analitzar-les, aquestes persones que transmeten pau, que les coneixes, és a dir, aquesta persona, què la mou, no? Per què es belluga així? Després, doncs pensar amb els científics, no?, que a vegades ens volen vendre la moto, de que la ciència i la fe estan oposades, i en canvi comencem a llegir una miqueta i diem, home, doncs Déu-n'hi-do, Einstein, Newman, Brown, Barbour, Legend, Philips, Mendel, Pasteur, Fleming, Thomson, Planck, Galileu, Newton... Van sortint molts científics que són catòlics. Llavors no ens podem creure aquesta moto de... Això,
doncs, la ciència diu una cosa i la fe va per una altra banda.
Sinó que al revés, que van molt lligades i que els grans científics catòlics sempre ho han defensat, que una ciència sense una fe fora un absurd i també fora el contrari.
Són complementàries, o sigui, el que diu Einstein i el que diu el Papa Francesc poden anar bastant de la mà.
Han d'anar de la mà.
Han d'anar de la mà.
I de tota manera tu has donat uns noms, que són uns noms, però si era que féssim els científics d'avui dia, probablement el percentatge és gairebé més elevat de creients que de no creients. Dic creients, no dic catòlics. A millor són protestants, però creients molts més. Entre raons, perquè això que hem dit ja més d'una vegada, i aquí ho has dit tu, Magda, doncs que la ciència i la fe doncs és perfectament compatible, és perquè a mi em sembla que moltes vegades el problema també interessadament es distorsiona. Per exemple, aquella polèmica que va haver-hi doncs, als Estats Units, que si les escoles no haurien d'ensenyar l'evolució o no l'evolució... Això és no entendre el problema. Però què té a veure l'evolució amb Déu? Però què té a veure l'evolució amb la fe amb Déu? Però què té a veure? Algú em pot explicar què té a veure? Estem parlant de Déu ha creat les coses. I aleshores, quan una teoria estigui completament tancada i allò ja estigui completament experimentat, allò ja no es pot discutir. O sigui, la veritat és la veritat. Déu és la veritat. La veritable ciència no té por. I, per tant, quan jo dic que és perillós, què és perillós? Tant aquells que, amb l'excusa de que l'evolució es pot utilitzar, doncs, durant molt temps l'evolució es volia utilitzar doncs, per fomentar l'ateisme, quan no té res a veure.
Volien
no té res a veure.
Una cosa i
perquè
no
tenia... la ciència pot arribar al com s'han fet les coses, però no qui ha decidit que siguin així. Per què existeix quelcom en lloc de no existir res? És que les lleis físiques... Però aquestes lleis físiques, o el Big Bang va començar... El Big Bang, doncs, bueno, el segon, el temps 10 elevat a menys 43, a partir d'allà no sap res. I què va passar abans? No sap res. I què vol dir? Que algú va decidir que passés quelcom. Això, doncs no té res a veure amb la ciència. I per tant, deixeu-me només que acabi de dir, que per mi és tan dolent un cas aquells que han volgut fomentar l'ateisme com l'inrevés. Uh-huh. Aquells que volen fer religió de la ciència. I aleshores, per exemple, hi ha autors, que són, per exemple, molts que són protestants més aviat, que han fet el disseny, que ho diuen el disseny intel·ligent, que és molt atractiu, que està molt bé, tal, però utilitzen una mica, volen ridiculitzar tot el que no sigui la seva, la idea que Déu ha ficat mà en tot. Bueno, no podem minvar l'omnipotència de Déu. Déu ha fet les coses com les ha fet. Uh-huh. I aleshores aprofiten per fer religió amb la ciència, que és un error.
Tampoc,
el científic
no?
Ha de fer ciència, punto. Punto vol dir independentment de la finalitat. Tu estàs fent ciència i el que vols és cercar la veritat i a partir d'aquí Déu l'ha fet així i uh-huh. Ja està. Però hi volia insistir que aquesta manipulació es dona d'una banda
dues bandes,
i de l'altra banda.
Uh-huh. Queda molt clar. A més, veig que t'apassiona el tema, eh?
M'apassiona, perquè a mi em posa molt nerviós més aviat la segona. Si em fa més jo tinc... M'excito més quan veig el llibre, he llegit algun llibre,
sí.
Que està manipulat, però des del punt de vista de la religió catòlica.
Clar.
Dius,
que tampoc t'agrada aquest extrem.
Però per què estàs dient coses que potser dintre de 4 dies tindràs que dir que no són certes? Uh-huh. Que, a més, és que no ho són.
Més val pecar de prudents, no?
Que
no
algú que m'escolti pot pensar que jo sóc ateu i em poso nerviós més aviat al cas contrari.
Els que ens escolten habitualment ja saben que no.
La cosa és de plantejar-se, no? Si Déu sí o Déu no, no? Un Déu que crea el món, que hi ha gent de dir, oh, és que això és molt difícil de creure. Home, pensar que una casualitat crea el món o que el món se crea a si mateix, però sense cap ordre, sense cap concert, que tot es fa per xiripa, no sé on te fas més l'acte de fe, si amb una cosa o l'altra, perquè tot plegat, creient en Déu, només la fas una vegada, i tot és molt coherent, l'acte de fe. En canvi, si creus que Déu no existeix, contínuament has d'estar fent actes de fe.
Mm-hmm. Però pels creients potser és més fàcil, no?, trobar el sentit de la vida. No veieu que per als creients ha de ser més...
Totalment, perquè no? Lliga tot.
Tot quadra
perquè
més...
tot és coherent. Des del començament que Jesús diu jo sóc el camí, la veritat i la vida, ja lliga tot.
O sigui, qui té Déu al costat és com que treu més fàcil
aquest
camí.
Però això no treu que hagis de fer el que hem dit, un acte de fe.
Mm-hmm.
I l'acte de fe doncs, vol dir que has de decidir doncs, creure una sèrie de coses que a vegades doncs, són un misteri, com per exemple l'existència del dolor. És un misteri. I per què ha passat això? Pues no ho sé. És un misteri.
Jaume.
Deia abans a l'Aureli... Que...
Ah, l'Aureli diu moltes coses,
sí, sí,
reprenem.
A veure, temes tancats, de fet, no n'hi ha, crec. És bo que hi hagi diàleg, que hi hagi discussió, mm-hmm. És bo. Home, sempre que la discussió es faci com cal, i el diàleg també. Uh-huh. És a dir, amb moltes coses, amb totes les coses importants, acabem sempre donant-se en compte de que si el diàleg no és tal, si un no escolta abans d'exposar els seus raonaments i això es va produint i es va reproduint, això no és un diàleg. Mm. El que moltes vegades ens estan explicant una cosa perquè ens volen dur a un lloc ja prèviament escollit. No?
Vendre una moto, vaja.
Exactament, vendre una moto. Es tracta de que, a veure, els científics han de buscar Déu a través de la ciència. I si no busquen a Déu a través de la ciència també el poden trobar. No té per què haver-hi una contradicció, perquè, de fet, no hi ha una contradicció. Mm-hmm. Hi ha aparents contradiccions, com hi ha aparents contradiccions a la vida, en el sentit de que moltes vegades no trobem explicació a coses que passen. Mm-hmm. No vol dir que no la tinguin, vol dir que no la trobem. Mm-hmm. Directament. Tindre la humilitat de donar-se en compte de que, a veure, això s'escapa a la meva capacitat de comprensió. El dolor, precisament, com has dit ara, és una d'elles, no? Dius, a veure, per què, a quin sentit té que passin aquestes coses? Que mori una persona estimada, que... coses molt doloroses...
Això ens fa replantejar una mica tot.
Home, i això... Bueno, doncs mira, això és un fet. Ja sabem que per morir només es necessita estar viu. És l'única cosa. Home, és que sí, és que si és més jove, és més gran, és que d'aquesta manera, és que això no és just... Bé, és que nosaltres no tenim ben bé la mida de la justícia. No la tenim. Jo crec que Déu, encara que a vegades ens hi enfadem, més sovint del que ens convindria, probablement, sí. No? Ens hi enfadem i diem, això no és just, no? Home, jo suposo que ens deu mirar, com nosaltres mirem a un fill nostre petitet que s'està... que té el cap que té que passar per aquí i el seu cap no passa per allà, perquè el forat és més petit que el seu cap. Aleshores, el mirem i, mentre no es faci mal, doncs deixem que vagi provant a veure si finalment es convenç, no?
De que no hi passa.
Jo m'imagino que Déu, en alguns moments, doncs ens deu estar mirant i pensant, home... Com podria jo ajudar aquest fill meu sense que deixi de ser lliure? Perquè moltes vegades ens agradaria que hi haguessin coses que ens fessin passar d'una manera amable per la vida, fent el que toca fer, i s'ha acabat. Però és que Déu no ho ha volgut així. Déu ha volgut la llibertat. La llibertat és un misteri enorme. És un misteri que ens costa molt d'entendre. Sí. Sobretot els pares que tenim fills adolescents, la llibertat dels nostres fills adolescents és una cosa que ens costa tant de passar coll avall.
Sí.
Doncs és que és així durant tota la vida, perquè nosaltres anem madurant, però no acabem de madurar. Mm-hmm. A vegades caiem de l'arbre i encara estem mig verds, no?
Mig verds del tot.
És bé intentar trobar aquestes explicacions de dir-me, el dolor sí que té sentit. El dolor de la mare que infanta té un sentit. El dolor de moltes coses que ens passen a la vida, ja li trobem el sentit, i altres no el trobarem fins que no estiguem a l'altre costat. Mm-hmm. Bé, és així, i ens podem enfadar amb tot aquest plantejament, però si el mirem amb una certa pau, si el mirem d'una forma, jo crec, clara, ens en donarem compte de que tot té un sentit, que hi ha moments que és incòmode per nosaltres, però té un sentit. I aquí és on tenim l'avantatge, jo crec, els catòlics. Uh-huh. És que veiem el lligam que hi ha entre les coses. No vol dir que sempre el veiem, cada dia el veiem, i tots els moments, però amb una visió una mica més alçada sí que hi ha una sèrie de coses que lliguen que per altres, lamentablement, doncs no és així.
Déu-n'hi-do la reflexió del Jaume, eh?
De fet, caminem igual que els altres, els catòlics, i ens topem, i caiem, i ens fem mal... El que passa és que al camí sabem que al final hi ha Déu, o sigui, hi ha un sentit, però això no vol dir que aquell camí no tingui pujades i baixades i boires i barrancs, com mm-hmm. tothom.
Ho passem malament igual, patim igual, tenim dolor igual...
Exacte, però sabem on anem. Mm-hmm. El tema de la llibertat humana és un tema que és molt gros, no?, de pensar que Déu ens ha fet... d'alguna manera ha fet com una cosa que és quasi superior amb ell, no? Que s'ha posat ell mateix contra les cordes, perquè amb el tema de la llibertat doncs nosaltres podem dir-li no, i sembla com un absurd, no? L'explica, doncs, alguna cosa deu ser extremadament bona, la llibertat, per nosaltres, perquè Déu s'arrisca a que li diguem adéu, sí. que no volem en qualsevol moment, no?
I ho deia el Jaume, després, que és una aposta, Déu-n'hi-do,
és una aposta molt
llibertat.
Forta.
Sí.
Després el tema del dolor, no? Quan passes per un hospital, tots hi passem en algun moment o altre de la vida, no? Trobem pues, que el dolor, que la malaltia, que té com un sentit que almenys ens fa entendre més els altres, ens fa estar més pendent dels demés, ens obre com amb una realitat que a vegades sembla que no hi volem estar, però que ens ajuda molt.
Molt bé. A vegades, digues, Aureli, digues.
No, tu volies fer una pregunta.
No, deixa.
Simplement que estava prenent nota i dic que de les dues coses que volia apuntar, no? No, la primera, les dues coses, el que havia començat la Maria Dolors abans, dic que és una mica per anar en contra del que havia dit, no dic en contra, però per matitzar una mica, perquè com que ja he estat defensant tant això, doncs ara posar-me a l'altra banda.
Molt bé.
L'altra banda, en el sentit de que, quan tu parlaves de que, clar, les coses, la probabilitat de que el món existeix i tots aquests... Que si un analitza la realitat, la veritat és que és molt improbable l'existència de l'univers, però improbable. Tan improbable com que les constants físiques que regeixen l'univers, que són 13 o 14, no recordo, però són d'aquest ordre, doncs tenen un número. I aquest número no és un número qualsevol, que va sortir a la loteria l'altre dia, no. Aquest número no el pots tocar, tu, eh? No el modifiquis perquè no existiríem ara, eh? Només com que canviéssim una d'aquestes, ara el programa no estaria realitzant aquí, però no per problemes tècnics de l'emissora, no, perquè no existiria l'home. Uh-huh. Per tant, aquestes constants són una darrere l'altra.
Perdona. Eh?
És una cadena, no?
Només una cosa, que del que estàs dient, un parèntesi, la possibilitat de que es formi una única molècula de proteïna és de... Un 10 seguit de 243 zeros.
Sí. I ja està. No, el que estava dient, que tal com ho estaves explicant tu, que estava molt... A vegades, per l'audiència, dic, escolti, això és molt improbable, eh? És possible,
mira,
però molt improbable.
243 zeros és molt zeros,
són molts zeros.
Per tant, això, d'entrada, vull dir que no el creient no està creient una cosa que dius... Bueno, és que és bastant probable que algú ho hagi fet, això, eh? El que és improbable és el que està passant ara. No. Però, bueno, això és una qüestió. I l'altra qüestió, pel que fa al que deies tu, que em sembla molt interessant, doncs que, evidentment, a mi em sembla que hem de distingir que la fe no és racional, sinó que és raonable. Per una raó. No és racional, no perquè sigui racional, sinó perquè raonablement Déu no hi cap.
En supera.
I com que no hi cap, perquè els paràmetres humans no l'abasten, doncs aleshores raonablement no es pot racionalitzar. I aleshores no hi ha cap equació, cap argument filosòfic que pugui justificar.
Que doni igual,
Per tant, el dolor i tal, doncs, bueno, el que sí que està, i això, jo que quan deia el Jaume que tot està lliga i que realment és coherent, doncs veiem que la paraula de Déu és coherent en quant a que no ha rebutjat el dolor. Des del començament, i el mateix Cris, ja parla de que la creu de cada dia. I o sigui que ja el programa no diem, no, els que creguin en mi no patiran. No, aquí la creu de cada dia, dia. No està parlant d'una creu, la de cada dia. Bueno, és coherent. El que passa que de la pel·lícula aquesta, nosaltres hem vist només la primera part, un rotllo. Abans hi havia rotllos a les pel·lícules, ara ja tots... Però abans, quan veiem un rotllo, i clar, veiem la primera part, escolta, la pel·lícula acaba bé, Acaba d'una altra manera.
Exacte, nosaltres tenim el final. Sabem que acaba bé.
Que és el nostre sentit de la vida, no? Que ens porta cap allà.
Mentre estiguem aquí, només veiem la primera part, doncs és incompleta.
De tota manera, estem modificats a vegades per coses del nostre temps, no? O sigui, el temps que estem vivint resulta que potser portats perquè hi ha hagut una sèrie de sistemes, de govern i de més, i ara estem molt modificats pel tema de la democràcia. La democràcia és el pitjor, com va dir ahir, el millor de tots els...
El menys dolent, com a mínim.
El menys dolent, no? Bueno, però això no serveix per tot. O sigui, per exemple, que hi hagi més científics que pensin que Déu existeix i que els que pensen el contrari, això, la veritat, és que penso que ens ha de portar bastant a la fresca. Perquè és que tant se val. És que tant se val. O sigui, hi ha tios que són llestíssims, que tenen uns nivells espectaculars, però que no arriben a la veritat, senzillament. Hi ha molts gènits que com a persones han sigut intractables. Tios que han fet sinfonies increïbles, i que la seva dona crec que devia estar molt fins als cabells d'ells, no? És a dir, una persona, pel sol fet de que hagi arribat a una perfecció amb una determinada cosa, no vol dir que la tingui amb tots els sentits, i això ens hi trobem. O sigui, hi ha coses que a vegades et trobes amb gent que et diu, però escolti, més que fulanito de tal té una carrera o en té dos. Dic, vale, anem a veure. A la universitat ni ara ni mai han ensenyat a ser persones. Lamentablement, ojalà, tant de bo que es pogués ensenyar això. Això més aviat ho acostumen a ensenyar a algunes cases, a casa seva, a les famílies, però si no, hi ha gent que té carreres universitàries i realment està molt verd, no? Bueno, doncs amb la fe ens passa una mica també el mateix. Hi ha gent molt intel·ligent que té claríssim que Déu existeix i gent que és igual o més intel·ligent i té claríssim que Déu no existeix. Bueno, ell sabrà si ho té clar, a veure si m'entens, no? Perquè també una cosa és el que un manifesta i una altra cosa és el que té dintre el cor.
I també és una cosa el que diu un any i potser al cap de 10 se n'adona que sí que existeix.
I també,
una
cosa tindre, en compte, perdona, i que a vegades ho perdem de vista, és de que moltes persones, els seus problemes de fe o de sentit de la vida, estan condicionats per coses que no sabem ni falta que ens fa, però que té referència a la seva moral particular. És a dir, hi ha persona que està vivint les coses d'una determinada manera, i aleshores això condiciona que tregui unes conclusions o en tregui unes altres.
No, ja em va bé ara no creure, ja em va bé creure.
Exacte.
O que el fet de creure l'implicaria modificar una sèrie de coses que tampoc està disposat a modificar.
Així és.
També quan parlaves del tema aquest de la democràcia, no? Que moltes vegades diem, bueno, pues si diverses persones opinen això, home, si comencem a fer votacions, a veure el que pensen les persones de si ara és de dia o ara és de nit, no això modificarà que sigui de dia o de nit per més que votin o no votin. L'únic que pots pensar és, potser es pensen que és de dia perquè estan les llums enceses, però serà de dia o de nit independentment del que voti qui vulgui.
Ja és el que dèiem, hi ha coses no relatives, no? Exacte. És dia o és nit. No,
i seguim això de la democràcia, que, per exemple, el fonament de l'ètica arriba un moment que aquí hi ha una escletxa, perquè o realment s'accepta la llei natural, ja parlo de llei natural, aquesta que tothom porta dintre, hauria de respectar-la, o s'accepta que existeix una llei natural, amb la qual acceptant la llei natural d'alguna manera dius, escolta, per què existeix aquesta llei natural? O s'accepta, o en què es fonamenta la dignitat de la persona? Perquè ara un poder, no vull fer política, però diuen, anem a canviar la Constitució, el que sigui, o anem a canviar aquestes lleis. Bueno, molt bé. I ara, per vot, democràticament, com deia la Maria Dolors, democràticament decideixen que no, que el matrimoni, això, res, que el que, bueno, doncs democràticament es poden fer destieses. Perquè atenten contra la llei natural. No estic parlant ara de si
un...
si una pràctica... No, deixem a Déu ara, no. Llei natural, allò que pot...
L'esclavatge mateix.
Sí. Doncs això què vol dir? Que o acceptem quelcom més, és a dir, que en resumides comptes, amb la tertúlia col·loqui que estem tenint ara, doncs hi ha dos plantejaments, o d'existeix o Déu no existeix. Si Déu no existeix, bueno, pues mira, salve-se quien pueda, vull dir que... I aleshores només hi ha la rectitud que deia jo. Si una és recta, doncs mira, s'ha quedat tranquil. Però que d'entrada, bueno, és el que hi ha, Ara, si Déu existeix, aleshores sí que comença a tenir sentit. Això està malament, perquè ofena Déu, perquè no ha fet... Això no es pot fer, això està molt bé, això està millor, això està pitjor. Ara, treus a Déu, i és el de bueno, Dostoyevsky, si amb els germans Carabanzós, diu, tot està permès. Si Déu
de totes
existeix,
maneres, val la pena posar-s'hi, no? Perquè si Déu existeix, al darrere hi ha tota una eternitat. Això vol dir que mai s'acaba. Posar-s'hi a investigar, a buscar per poder guanyar una eternitat no és una mala inversió. No. Jo diria que més aviat és una bona inversió.
Sí, és per una bona eternitat, no? La veritat que val la pena aquesta rectitud d'intenció.
Una eternitat llarga, Una eternitat que duri,
I tant, no? Ja que ens hi fiquem...
De les de debò.
Escolteu, ja s'acaba el temps de la tertúlia. La veritat que heu dit tantes coses avui, ha estat tan profund. Jo em quedo amb una molt important, que trobar-li sentit a la vida és al marge de passar per coses dolentes, tragèdies, tot i així li heu trobat. És a dir, que a vegades és quan la gent es queda més desencantat, no li troben sentit a la vida, quan li passa una cosa molt colpidora, i en canvi vosaltres heu dit que totes aquestes coses dolentes ens ajuden a trobar-li.
Et poden ajudar.
Et poden ajudar. Per concloure, m'agradaria que em diguéssiu si aquestes festes són ideals per començar a reflexionar sobre el sentit de la vida, si encara no ho hem fet, perquè anem tan ràpid a la nostra societat que, igual que els filòsofs grecs potser sí que es dedicaven matins i matins a pensar-hi, potser ara gent que ens està escoltant no ha pensat mai cap a on vaig, d'on vinc, quin sentit té tot això que
faig. Jo els faria una proposta.
És un bon moment?
Una proposta, va. Pujar al Tibidabo.
A veure.
Vale?
Sí.
I no el parc d'atraccions.
No l'avió.
Sinó el temple del Tibidabo. Pels barcelonins és molt xulo, és molt bonic. Si hi vas per la nit és maco. I hi ha un mossèn que es diu Pare Francesc i no hi perd res, parla amb ell.
Molt bé, aquesta és una proposta per aquests
dies. Per aquests dies.
Gent que no tingui clar el sentit de la vida.
I es veu Barcelona,
Tibidabo,
xulíssim.
Vistes espectaculars.
Espectaculars.
I si de passada troba el Pare Francesc...
Fantàstic.
Alguna idea de propina que s'emporta.
Fantàstic.
Aureli, què en penses? Pues no, sí, és ideal aquesta època?
És ideal. Bueno, qualsevol... hi ha molta gent que no li agrada el Nadal per això, eh?
Perquè et fa pensar molt, no? En els que no hi són, en els que
perquè
ens falten...
Perquè si més no diuen, i per què celebrem això, no? Doncs pues mira, jo crec que Déu ens dona moltes oportunitats. I aquesta és una oportunitat. I per què és una oportunitat? Perquè la tens, perquè ho veus, perquè la gent de tot arreu, almenys el món occidental, celebra el Nadal. Alguna cosa hi haurà darrere d'això. I aleshores, en grup, la gent no s'obre, però interiorment sí. O sigui, que aquesta reflexió entre quatre o cinc amics la gent no gosa de dir jo penso que... No. Però un interiorment...
No dius, parlem del sentit de la vida, no?
Interiorment, Nadal, què vol dir? Déu, que és una oportunitat. Sí, jo, la frase és només una oportunitat que Déu et posa davant. Quan vegis la llum del carrer, què salvarem aquí? Doncs mira, doncs segurament jo no estic massa a prop d'aquesta veritat, que possiblement intueixo, però encara no la tinc del tot afermada en mi.
Molt bé, és una oportunitat.
Una oportunitat, la paraula és una oportunitat.
Aprofitem-la, no? Aprofitem-la. I Jaume, penses que és ideal aquesta època de l'any?
Home, jo et diria que, mira, la meva experiència personal és de que al voltant d'aquests dies ha mort la major part de persones que per mi...
Properes, sí.
...són importants. Lo qual ens podria portar, si segons com ho miréssim, a dir, home, com diu molta gent...
No m'agrada gens aquests dies.
Tant de bo que no arribés al Nadal, no? Jo crec que sí, aquests dies, que ens en recordem d'aquestes persones, no només aquests dies, ens recordem tot l'any, però especialment aquests dies, tenim l'oportunitat d'estar plegats. D'estar plegats celebrant una cosa que és molt important pels que quedem i pels que se'n han anat. I això li dona un sentit al Nadal. Potser diferent del que tenia fa 20 anys, però que és tant o més important.
O sigui que potser ho vivim diferent, però amb la mateixa intensitat, perquè el que valorem és els qui són, i també els que no hi són, també valoren que fem aquest esforç per celebrar aquestes festes de la millor manera possible.
Sí.
Doncs moltes gràcies per el vostre temps. Ha estat una tertúlia interessantíssima parlant del sentit de la vida. Bona nit, en Jaume, bona nit, Maria Dolors, i bona nit, Aureli.
Bona nit.
Adéu-siau,
i ens retrobem en una propera tertúlia aquí a Paraules d'Amor. Gràcies.
So Paris to China, to Colorado, some
temps de l'entrevista i avui tenim a Carlos Alberto Marmelada. Ell és professor i escriptor i fa 28 anys que es dedica a la docència i també és autor de diversos llibres vinculats al sentit de la vida, com El Dios de los Ateos, Fronteras del Conocimiento o Evolucionismo, ¿De dónde venimos? Ha publicat 190 articles sobre evolució, cosmologia, divulgació científica i filosofia. Carlos Alberto Marmelada també ha guanyat el Premi Arnau de Vilanova i ha fet nombroses conferències. Ha estat director durant diversos anys del Departament Virtual d'Educació i Evolució Humana de la Conselleria d'Educació de Múrcia i també ha estat membre de l'Observatori de Bioètica de la Universitat Catòlica de València i actualment dirigeix una línia editorial. Joan Carles Marmelada, bona nit.
Hola, molt bona nit a tothom.
Déu-n'hi-do amb la biografia, vostè que és un especialista en aquest tema, i té, hem vist nombrosos llibres que parlen del tema d'avui, del sentit de la vida. I un dels títols que a mi personalment m'ha cridat l'atenció és aquest de El Déu dels Ateus, El Dios de los Ateos. Això què vol dir, que els ateus també tenen Déu?
No, el llibre el que tracta és de la visió que els ateus tenen del nostre Déu. Uh-huh. Ells, quan neguen l'existència de Déu, és perquè diuen que els que creiem en Déu afirmem que és de tal manera, no? I aleshores ells diuen que això és impossible. Però, esclar, es tracta d'estudiar, d'analitzar la visió que ells tenen del nostre Déu i quan ho fem, que és el que es realitza en el llibre, doncs ens donem compte que aquest no és el nostre Déu. El que ells estan criticant i negant i rebutjant és fins i tot un Déu que nosaltres també ho podríem rebutjar i l'hauríem de rebutjar, que és el Déu d'Espinosa, és un Déu que es causa a si mateix, en fi, és molt diferent del Déu en el que creiem doncs, els catòlics i els cristians.
Clar, és normal que rebutgin aquesta figura que no és ben bé la mateixa dels creients. Són com dos déus diferents, sí, però... no?
Clar, clar, exacte. El que passa és que tampoc no costa tant doncs estudiar i conèixer el Déu que nosaltres afirmem, no?
Però en els temps que corren sí que costa molt, no?, conèixer el Déu. Costa molt que la gent tinguem formació.
Clar, perquè el llibre precisament estudia això, no?, com és l'ateisme actual, d'on sorgeix, i és molt diferent del segle XX i del segle XIX. L'ateisme actual és indiferent, no? Aleshores, clar, és el que tu dius, és el que acabes de comentar, que costa molt, no?, a la gent doncs, parlar i pensar de Déu avui en dia, perquè es dona per fet que ja en el segle XIX i XX ja es va demostrar que no existia, no?, que no existeix, i per tant hem de viure com si no existís i hem d'organitzar el sentit de la vida com si Déu no existís, no? Aleshores, clar, el llibre tracta d'això, no? La primera part, el que estudia és precisament la importància del tema de Déu, la importància de Déu, no?
Però trobo que és molt difícil, no?, entendre el sentit de la vida sense creure en Déu, o és més fàcil pels ateus?
No, és que sense l'afirmació d'una causa que fonamenta l'univers, que és el que tracto en l'altre llibre, en el que has esmentat de Fronteres del Conocimiento, sense acceptar aquesta causa transcendent, l'existència humana és absurda. Tot és contingent, l'univers en si mateix és contingent, no té raó de ser, i aleshores l'existència humana, doncs mira, no té cap sentit. Vull dir, intentem no fer-nos mal, intentem viure
el dia a dia,
possible,
sí.
O sigui, assolir la màxima felicitat natural que es pugui, i mira, les injustícies que hi ha en el món i tot això, doncs bueno, si t'ha tocat, mala sort, i entre tots intentem que sigui el més agradable possible aquest temps que passem i ja està. Llavors, aquesta és la visió d'una vida humana sense... una causa transcendent que la fonamenti.
Ostres, Déu-n'hi-do, també. Molt complicat encarar una tragèdia sense una visió una mica transcendent. Sobretot en els moments difícils, no tenir aquest sentit de la vida una mica clar, deu costar.
Sí, i hi ha gent que no suporta tenir... O sigui, quan s'ha d'anar a dona que no té sentit de la seva existència, li costa molt de tirar-la endavant. Hi ha gent que no ho aconsegueix, però...
Clar. És que té sentit la nostra existència? Encara ens ho preguntem, això, perquè això és una pregunta que ens acompanya des de l'època d'abans de Crist. És a dir, que tots els filòsofs, tots els pensadors s'han fet aquesta pregunta, però no sé si trobarem mai resposta a tot això.
Bueno, en els dos llibres intento donar llum a aquesta qüestió que t'has plantejat, no? O sigui, jo crec que sí que té sentit la nostra existència i s'argumenten aquests dos llibres, no?, que es complementen perfectament l'un a l'altre. I, esclar, és un nou missatge, és optimista, és positiu, però és realista. O sigui, no és un missatge positiu perquè, mira, aquest o com que és creient, doncs clar que ens dirà, no, vull dir, les coses estan molt argumentades en els dos llibres i s'expliquen amb molta claretat, i efectivament l'existència humana té sentit, clar que té sentit, sí.
Té sentit l'existència humana, i vostè ens parla d'aquests dos llibres, El Dios de los Ateos i Fronteres del Conocimiento. Aquí trobarem una mica d'arguments als creients per justificar que la nostra vida té sentit, perquè a vegades no en tenim gaires, d'arguments, a vegades potser costa de justificar-ho amb gent molt racional o gent molt científica.
Doncs aquests dos llibres estan dedicats precisament a això que tu acabes de plantejar, no? S'argumenten les coses i amb profunditat i claretat, amb un llenguatge que s'entén bastant, perquè les persones que elles poden trobar ja un fonament de, doncs, racional de les seves creences, no? I també s'ha pensat per les persones que no són creients, que puguin efectivament veure quin és el nostre punt de vista, no? O sigui, les persones que són atees i tal, i que diuen, pues mira, Déu és així, tal, nosaltres, aquí t'acompanyem en aquesta part del viatge, nosaltres, bé, diguem. Aquí no va per aquí la cosa, per tant, tenim fonament. La realitat, l'univers té un fonament, té una causa transcendent, i aquesta és intel·ligent, és una persona, i podem i ens relacionem amb ella, la religió, i la vida se'l pot sentir.
No, i el sabent ocupar lloc, no? És a dir, que per formar-se també sempre hi és a temps un ateu, no? Que un creient, que saber el sentit de la nostra vida, vull dir que té el mateix fonament per a tots nosaltres, no? Tothom pot tenir interès.
L'aposta d'aquests dos llibres és justament la d'un diàleg sincer, honest i fructífer, no? És a dir, que ens escoltem la ciència, la fe, o sigui, la ciència, la teologia, la filosofia, que ens escoltem, no? Dialoguem per intentar entendre la realitat d'una manera profunda, verdadera, integral, i el lloc que l'home ocupa realment en l'univers, no? Aquests dos llibres aposten per aquest diàleg respectuós entre totes les persones que vulguin, com tu ben dius, doncs formar-se i intentar trobar sentit a la seva existència.
Potser aquest és el problema, no?, del que vostè diu, que no, ens costa saber escoltar, ja no només a nosaltres mateixos, també als altres. A vegades estem tan pendents de respondre que no ens preocupem d'entendre. Ens falta escoltar en aquest segle XXI?
Tens raó, sí. En general, costa, i a més en aquests temes les persones són sensibles, el tema de les creences, el tema de l'existència, el que implica, però esclar, no és el mateix que existeixi que aquest. Les implicacions per la nostra vida són ben diferents. Això ho tracto en el llibre del Dios de los Ateos, no? Doncs, aleshores són temes molt delicats i que de seguida un es pot posar a la defensiva o contractar la realitat. Per això jo dic que un diàleg molt honest, o sigui, que les s'escoltin i cadascú intenti, doncs, aportar la seva on, no? Poder entendre com és la realitat i entendre qui som nosaltres, què fem aquí a l'estiu.
Aquest diàleg honest, potser aprofitant aquests dies de festes, ens el podríem plantejar, no? A vegades aquests dies que falta algú a taula o que tens més temps per pensar, potser és més apropiat, no?, plantejar-se una mica el sentit de la vida.
Correcte, totalment d'acord. Són les festes més emotives de l'any, més emocionants, les que ens persones, no?, familiars i fins i tot a persones que no coneixem, són les festes que tenim proclivitat a les, no? I per tant, efectivament, són dies molt bons per plantejar-se aquestes qüestions.
Doncs aprofitarem aquests dies de festa per plantejar-nos aquestes qüestions i per seguir trobant una mica de sentit a la nostra vida, perquè, sens dubte, trobar-li el sentit, tenir una brúixola que ens porti a la bona direcció, ens ajuda a ser més feliços. Carlos Alberto Marmelada, moltes gràcies i bona nit.
Pues moltes gràcies a vosaltres, molt bona nit i un bon Nadal per tots els nostres oients. Molt agraït.
Molt bones festes. Doncs amb l'entrevista posem el punt i final al programa d'avui. Nosaltres us esperem en una propera edició del programa Paraules d'Amor, la setmana que ve dedicada al Nadal i a la preparació d'aquests dies de festa. Que sigueu molt feliços i ens retrobem la setmana que ve aquí a Paraules d'Amor, a Ràdio Estel. No hi falteu.